Molt bona tarda a tots i a totes. Comencem aquest ple ordinari, avui dia 26 de febrer. Excusa al senyor Juan Felipe, que per motius de salut no pot estar avui aquí. Per tant, passem al primer punt, que és l'aprovació de l'acte de la sessió anterior. S'aprova. Passem al segon punt, que és donar compte de les resolucions d'alcaldia de la número 84 a la 108, de la Junta de Govern Local de la sessió del 19 de gener al 9 de febrer, de les regidories delegades d'Acció Social i Comunitària, de la número 6 a la número 30, de Governació de la número 4 a la número 18, d'Hisenda, Finances i Contractacions de la número 15 a la número 59, de Seguretat Ciutadana, Convivència i Protecció Civil, la número 1, de Sostenibilitat, Medi Ambient i Medi Natural, de la número 5 a la número 13, i d'Urbanisme, Activitats, Patrimoni i Centre Històric, de la número 9 a la número 61. Passaríem al tercer punt, que és donar compte de l'informe d'execució pressupostària corresponent al quart trimestre. En tot cas, el punt 3 i 4, el quart, que és donar compte de l'informe de morositat de període mig de pagament, faríem l'explicació junta i la votació per separat. Té la paraula el senyor Martí Barberà.
Sí, bona tarda. Començant per l'informe de morositat que el fa Tresoreria, però que també s'incorpora en el punt següent, que és donar compte de l'informe trimestral. Res, destacar que en el període de mig de pagament encara estem amb unes dades que sobrepassen majoritàriament els 30 dies degut al pagament de les factures de l'Electra, de la recollida de serveis ambientals i les depuradores, que ja vam aixecar reparaments i vam fer els tràmits corresponents. I ja comenta, doncs, l'informe que ha solucionat això en aquests dos informes trimestrals del tercer i quart trimestre de 2023, doncs, es donarà per solucionat. Complim amb el que seria per sota els 30 dies menys el PIUS, els ratis d'operacions pendents. L'informe diu que els organismes autònoms, les fundacions o l'Ajuntament tenen la liquiditat suficient per fer front als pagaments i que és un tema de tramitació administrativa. I ens recorda, doncs, que les normes de la Llei d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera encara a 2023 estaven suspeses. Si passem a l'informe trimestral, les conclusions venen a dir que no complim l'objectiu d'estabilitat pressupostària, és a dir, que estem a final d'any hem gastat més del que a principi dèiem que gastaríem. Això ja sabem que és perquè arrosseguem una part important de la inversió en els diferents projectes estratègics. Les dades són a nivell informatiu per l'exercici de 2023 de les regles fiscals. Ens diu que estem amb un endeutament viu molt baix, del 22,49, que sempre repetim que no és real de cara a l'Ajuntament, perquè així com el PIUS Hospital fa que no molt sovint no complim el període mig de pagament, degut a que la filosofia de pagament és diferent, allà no tenen deute a llarg termini, per tant no tenen deute, nosaltres estem per sota el 75, que és el que marca la normativa, però la mitja ens fa que no complim el període mig de pagament, però que en canvi estem amb uns ratis d'endeutament molt baixos. I això és el tema del consolidat de tots el grup, no? De les 5 organismes autònoms, de l'Ajuntament, de les 3 SAMs i de la Fundació. En aquest sentit, continuem una mica amb la línia, solventat ja el problema que teníem d'anar a període mig de pagament de 30 dies, que és el que voldríem tots i que és el que treballem perquè així sigui. En l'informe costa, com a quart trimestre, podem mirar una mica com ha anat l'any, no? En quant a ingressos, veiem que tant el capítol 1 d'impostos directes com indirectes, capítol 1 hem fet el 100%, sabem que hi ha un pendent, sempre un petit percentatge de cobrament que es cobra més a llarg termini, entenem que hem tingut extres, per tant les inspeccions o altres activitats d'ingressos han funcionat, i en quant a despeses, doncs segueix una mica la línia, quasi que el 100% en tema de recursos humans, i destacar una mica que hem pogut arribar al 37% en inversió. Passat anys de 20, 20 i pico, segurament l'execució de catxapes com a gran nova important abans es penalitzava, en canvi ara ens ha ajudat a poder executar un percentatge més important de les inversions, que continuen sent una part important perquè molts d'aquests grans projectes en un any o en dos anys ens costa d'executar-los i que hem d'intentar fer-ho.
Moltes gràcies per part del PSC, senyora Ibarra.
Sí, gràcies. Bé, en aquests punts no farem una exposició tan detallada com acostuma a fer el regidor Martínez, però sí que volíem fer algunes consideracions. Primer, en quant al personal, els ho hem dit altres vegades, per un costat el del Pius, on veiem un gran nombre de baixes i altes, cosa que creiem que no ajuda a l'estabilitat de la plantilla i, per tant, que pot al final tenir conseqüències amb la qualitat del servei, no? I, per tant, creiem que aquí s'hi haurien de posar els mitjans perquè hi hagués una estabilització de la plantilla, una estabilitat, i, per tant, doncs no es produïssin aquests moviments que creiem que no són positius. Respecte al personal de l'Ajuntament, per fi ens han donat la informació de l'Ajuntament i d'organismes, perquè havíem estat dos trimestres sense que aquesta informació constés i per tant, ens alegrem que això sigui així. Veiem que hi ha alguns també algunes altes i algunes baixes voluntàries, però en qualsevol cas doncs, són molt menors. No? El pagament a proveïdors, s'ha comentat ara, s'ha millorat el pagament a proveïdors. Sembla que per fi s'hi ha posat doncs, els mitjans per poder-ho fer possible i, per tant, farem un seguiment d'aquest tema perquè realment això seguir així. No? Evidentment, això no passa al Pius, que ja veiem que és un mal endèmic, no?, del tema del pagament a proveïdors. Respecte a les inversions plurianuals, inversions del 2023, seguim en un percentatge molt baix, esperarem a la liquidació del 2023 per fer una valoració general d'aquest tema. I en quant als contractes de serveis, encara estan en pròrroga, però sabem que ja estan treballant. Esperem doncs, que es facin els plecs nous el més aviat possible, perquè entenem que tot plegat doncs, no es pot retardar més. No és massa explicable que aquestes alçades, després de diversos anys, de diversos exercicis, amb pròrroga d'aquests contractes, encara estiguem d'aquesta manera. Moltes gràcies.
Hi ha alguna intervenció, senyora Montalà?
Sí, bé, també volem fer com un parell de punts resumint una mica el conjunt del 2023. Veiem que al llarg dels darrers anys l'informe del PMP reflectia que el Pius Hospital encapçalava amb escreix aquest rànquing. Tanmateix, veiem, tal com comentava el regidor, que aquesta vegada, a diferència d'altres que només incomplien pel Pius, també incomplien pel propi Ajuntament, per l'Escola de Música i pel Patronat d'Esports, a causa d'aquestes factures de l'impagament de factures en relació a la gestió de la depuradora municipal, de recollida i tractament de residus i de subministrament d'energia, que fan augmentar considerablement la mitjana i sobrepassar l'indicador de referència de 30 dies. Esperem doncs, que això quedi solucionat, no?, i que puguem posar fi doncs, a aquest primer trimestre de 2024, perquè cal tenir en compte que darrere d'una factura impagada o amb retard hi ha gent que sí que ha fet la feina i que, per tant, cal que sigui remunerada. En aquest sentit, també l'informe de morositat ens diu que queden per pagar 1.339 factures, concretament de l'Ajuntament i de dos organismes que durant aquesta legislatura creiem que seran molt importants pel gir que estan tenint o que haurien de tenir, com són el Pius i la Fundació Vilaniu. Dos organismes que la CUP estarà al darrere per fer el seguiment que es mereixen i que aquest gir sigui només per augmentar la qualitat en els serveis prestats i no per perdre drets com a ciutadania vallenca. Finalment, un apunt respecte al Pius concretament, que ens preocupa i molt la situació de gestió dels recursos humans que s'està desenvolupant, tant per l'habitual reguitzell d'altes i baixes constants que es descriu any rere any en aquest informe que avui ens doneu compte, com per les situacions que a poc a poc ens van arribant a la relació a la gestió dels recursos humans. El tancament de plantes per manca de personal, pocs reforços, la poca previsió a nivell de planificació d'horaris i torns de personal, la gestió de les hores extres, etc. També d'aquest tema en farem seguiment perquè no es vulneri ni cap dret de les treballadores ni de la ciutadania. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Hi ha alguna altra intervenció, senyor González?
Perdón. Buenas tardes a todos. Yo había preparado dos intervenciones, así que les pido que bueno, tengan un poquito de paciencia, si me largo un poquito, pero quisiera hacer las dos. Quisiera poner en valor que, por ejemplo, del informe de intervención se desprenden algunas notas interesantes que debemos apreciar. Por un lado, tenemos que el periodo medio de pago de 30 días no se está cumpliendo por parte del Ayuntamiento, de algunas sociedades municipales y algunos órganos autónomos. Dice el informe que es debido a algunas facturas de elevado importe que se han pagado fuera de plazo y ha provocado que las ratios aumentasen. Una vez pagadas estas facturas, el periodo medio de pago ha vuelto a estar dentro de esos términos establecidos, cosa que es de agradecer. Pero existe un problema en la sociedad gestión Pius Hospital de Valls, y dice el informe del señor Simo, interventor de este ayuntamiento, que debido a un problema estructural, el periodo medio de pago en esta sociedad difícilmente será inferior a 30 días, al menos en el corto plazo. En diferentes ocasiones hemos visto cómo nosotros y otros grupos municipales de este ayuntamiento les hemos advertido al equipo de gobierno sobre esta cuestión. Y me consta que este problema se arrastra desde hace mucho tiempo. El informe prosigue diciendo que en fecha 5 de abril del 2019 se envió a la Gerencia y Presidencia de la Sociedad Gestión Pius Hospital de Valls el escrito de la Dirección General de Política Financiera en relación al plazo de pagos a proveedores para adoptar las medidas necesarias para conseguir esos 30 días de periodo medio de pago. El señor Simó, en su informe, dice que en fecha de emisión del precisamente de este informe, no se ha recibido respuesta por parte de la Sociedad de Gestión Pius Hospital, y se sigue incumpliendo el periodo medio de pago a proveedores. A mí me invade la duda existencial a este respecto, que si desde el 5 de abril de 2019 no se ha tenido tiempo de responder al escrito de la Dirección General de Política Financiera de la Generalidad de Cataluña. Cuando desde la oposición les recriminamos, por ejemplo, que no licitan los servicios caducados y se limitan ustedes a aprobar el gasto de ese servicio, ustedes nos dicen que prefieren no tener prisa, pero hacer la licitación bien. Entiendo que casi 5 años después, la respuesta para la Dirección General de Política Financiera de la Generalidad de Cataluña la tienen ustedes también hecha, que no tendrá ni errores ortográficos. Así que les pido que en el próximo pleno municipal, si puede ser, nos presenten y envíen copia a los grupos municipales del escrito enviado a la Dirección General de Política Financiera, el que ya debe estar remitido o el que vayan a remitir. Al menos para tener constancia que 5 años después han sido ustedes capaces de responder a un requerimiento de una administración superior. Respecto a dar cuentas del informe de morosidad, decirles que según la legislación vigente actual, especialmente la Ley 9/2017 del 8 de noviembre y la Ley 3/2004 del 29 de diciembre, desde Vox, Valls, entendemos que cualquier empresa que preste un servicio o haga entrega de mercancías en el Ayuntamiento de Valls, en cualquiera de sus sociedades municipales o en cualquiera de sus órganos autónomos, debe cobrar la factura dentro de los 30 días hábiles posteriores a la entrega o prestación de servicios y a la presentación de la factura correspondiente. Para ello, estas empresas deben entregar sus facturas antes de los 15 días hábiles posteriores a la entrega o prestación del servicio. La ley dice que, si no se ha realizado el pago de la factura dentro del plazo, se podrán pedir el pago de intereses de demora, así como los gastos asociados al pago fuera de plazo. Según un informe de Tesorería, los ratios de las operaciones pagadas que superan los 30 días son Ayuntamiento de Valls, 69,84 días, Fundación Pública Municipal de Música Robert Gerard, 75 días, Patronal Municipal de Sports, 54 días y Gestió Pius Hospital, 77 días. Según la legislación vigente, el tipo de intereses es la suma de 8 puntos porcentuales fijos más el tipo de interés de la más reciente operación de financiación del BCE, que actualmente es un 4,5%. Estamos hablando de 12,5% de intereses. Tomando como ejemplo el Ayuntamiento de Valls, el importe de las facturas pagadas fuera de plazo asciende a más de 4 millones de euros. El tipo de interés es del 12,5% anual y los días que exceden de esos 30 días que contempla la ley son 39,84. Teniendo en cuenta estos datos, si nuestros cálculos no nos fallan, el importe de estas facturas pagadas fuera de plazo ha generado más de 60.000 euros de intereses que este ayuntamiento no ha pagado porque los proveedores no los han solicitado. El informe de intervención así lo dice, que se han pagado 0 euros por intereses. Señores del equipo de gobierno, ustedes forman este equipo de gobierno. ¿No creen que solamente en el Ayuntamiento de Valls existen más de 60.000 razones para que ustedes se pongan las pilas para cumplir con el periodo medio de pago? En general, muchos acreedores de entes públicos suelen ser personas que tienen un pequeño negocio o son autónomos con trabajadores, que tienen familias que alimentar y cuando ustedes, por el motivo que sea, se retrasan en los pagos de las facturas, estas empresas están financiando, en cierto modo, a este ayuntamiento. ¿Qué pasaría si estas empresas pidiesen el pago de los intereses? Pues pasaría que los vecinos de Valls, con sus impuestos, estarían pagando la mala gestión que ustedes están haciendo. Y con esto, que acabo de decir, no pretendo ir contra los intereses del ayuntamiento, ni muchísimo menos. No crean ustedes eso. Lo que pretendo es que se pongan ustedes las pilas, como se dice coloquialmente, en cuanto a organización interna del ayuntamiento y prioricen ustedes lo importante ante lo banal. Gracias.
¿Hay alguna intervención? Señor Barberà.
Sí, no entraré pas a debat amb tot el que s'ha dit aquí.
Estem a donar compte, eh?
Sí, per això. Només informar de que tots aquests estudis es porten enviant tant a la Generalitat com al Ministeri d'Hisenda cada trimestre i no tenim cap avís de que siguem dels ajuntaments pitjors en aquest sentit, que l'administració ha de tramitar-ho i ha de garantir que el diner públic arriba on toca, està claríssim. I és el que intentem fer en aquest ajuntament. Els tècnics i tots els treballadors i tot el procediment administratiu fa que no ens equivoquem, que paguem el que hàgim de pagar, però que s'han de complir les normes. Sovint les certificacions, sobretot de coses grans, etcètera, etcètera, i a vegades porten el seu temps i els tècnics han de mirar-s'ho bé. I aquests 30 dies ja a vegades són justos, sobretot quan se'ns desvia alguna cosa. Per tant, normalment estem per sota els 30 dies, les causes les sap tothom i les han fet públiques i transparentment, les coneix l'Estat per al seu Ministeri d'Hisenda, les coneix la Generalitat per al seu control i donem compte al ple precisament pel control de la ciutadania. Per tant, en aquest sentit, tota possible ombra sobre qualsevol tema, aspecte, sabem que aquest. Respecte a la salut, és un àmbit que podem fer un debat al Consell d'Administració quan vulguin.
Moltes gràcies. Passaríem al punt 5. Sí, senyor, té la paraula.
Sabemos y entendemos que la administración de un ayuntamiento es compleja, pero yo le preguntaba, señor Olvera, simplemente si ustedes han respondido a ese escrito de la Dirección General de Política Financiera de la Generalitat de Cataluña y que nos lo hagan llegar si es que lo han enviado. Gracias.
Molt bé, doncs passaríem al cinquè punt, que és la ratificació de l'acord de dissolució del Consorci del Museu Castellà de Catalunya. Té la paraula el senyor Martí Barberà.
Sí, en aquest punt, com saben tots els membres d'aquest ple, el model jurídic de consorci que es va crear el 2003 amb la Generalitat de Catalunya, amb la Diputació de Tarragona, l'Ajuntament de Valls i la Coordinadora de Colles Castelleres, més tots aquells patrons o entitats del món privat que es pogués afegir al finançament del Museu Casteller, és un model que ha quedat desfasat respecte al model on estem ara. Ara és la signatura d'un conveni amb la Generalitat i amb la Diputació pel sosteniment i la viabilitat del Museu Casteller amb l'Ajuntament i amb la presència de la Coordinadora de Colles Castelleres i, per tant, el que fem és anul·lar aquell consorci, per tant, simplificar l'administració perquè aquell consorci no té ni personal, ni pressupost, ni té cap mena de tipus i donar a conèixer i tornar a donar a conèixer doncs que la Generalitat i la Diputació s'han compromès en 4 anys en ajudar doncs, a sostenir el Museu Casteller amb 800.000 euros cada administració i, per tant, és un tràmit administratiu de simplificació de l'administració.
Molt bé, alguna altra intervenció, senyora Ibarra?
Sí, gràcies. Bé, ens porten l'acord de dissolució del Consorci del Museu Casteller, un consorci en què participaven Generalitat de Catalunya, Diputació de Tarragona, la Coordinadora de Colles Castelleres i l'Ajuntament, que es va crear el novembre del 2003 i que, de fet, durant tots aquests anys, aquests 20, més de 20 anys de la seva existència, doncs no ha tingut ben bé activitat, no ha tingut pressupost i no se l'ha, diguem-ne, no s'hi ha volgut donar la vida que potser li hauria correspost. No? I finalment s'ha optat per dissoldre'l. Al nostre entendre, aquesta és una mala decisió. Tenim un consorci de les tres amb les tres administracions, ens permetria tenir una estabilitat en la dinamització i en la gestió del Museu Casteller, perquè és cert que es va signar un conveni, i ara ho deia el regidor Barberà, amb la Generalitat i amb la Diputació per aportar-hi recursos, un consorci que va del 2023 al 2027, veurem què passarà el 2028. Tenir un consorci que moltes dels altres ajuntaments voldrien tenir per temes, per exemple, culturals o patrimonials, i no el poden tenir, perquè com bé saben la Sal prohibeix la constitució de nous consorcis, ens donaria aquesta estabilitat que un conveni que té un horitzó temporal concret doncs no ens dona. No? I per tant creiem que s'hauria pogut reconfigurar el consorci, s'hauria pogut modificar els seus estatuts, se li hauria pogut dotar d'activitat i de pressupost com tocaria i per tant per nosaltres més era una eina que podria ser vàlida perquè ja entenem l'objectiu d'alleugerir l'administració, però també entenem que l'administració ha de tenir organismes, ha de tenir eines que al cap i a la fi serveixin per doncs, al final servir a la ciutadania en els diferents aspectes, en aquest cas en el Museu Casteller. No? Per tant, creiem que no, en aquest tema doncs, no és un error al nostre entendre, com també ho va ser en el seu moment l'externalització total de la gestió del Museu Casteller. Ja saben, perquè ho hem dit diverses vegades, que aquest no era el nostre model en la gestió i per tant en aquest punt nosaltres no podrem fer altra cosa que votar-hi en contra. Gràcies.
Moltes gràcies per part de la CUP. Hi ha alguna intervenció? Per part de Vox hi ha alguna intervenció? Sí, té la paraula.
Desde el 4 de noviembre de 2003, el consorcio lo integran desde su constitución la Administración de la Generalidad de Cataluña, concretamente Departamento de Cultura, Ayuntamiento de Valls, Diputación de Tarragona y la Coordinadora de Collas Castelleras. Los estatutos del consorcio, en su artículo 4.1, dice: el consorcio tiene por objeto tramitar y ejecutar las obras de construcción del Museo Casteller de Cataluña y asumir posteriormente el gobierno y gestión. La última reunión de este consorcio se celebró el día 29 de diciembre de 2023 y esta reunión fue para acordar su disolución. La reunión anterior a esta se celebró el día 22 de febrero de 2019, es decir, 4 años entre reunión y reunión. Los estatutos del consorcio, en el artículo 9.2, dicen que se reunirá como mínimo una vez al año. Ustedes han tardado 4. El acta de la reunión de la Junta de Gobierno del consorcio dice, entre otras cosas, que el consorcio no ha cumplido su función, no ha tenido presupuesto y, por tanto, no se ha podido llevar a cabo sus finalidades. Verán, desde que se constituyó el consorcio, en 2003, ha habido 10 consellers de cultura, entre ellos Laura Borràs. Ustedes sabrán que fue condenada por delito continuado de falsedad de documento oficial, entre otros delitos, e inhabilitada de empleo y cargos públicos. Han habido 4 presidentes de la Diputación de Tarragona, como el señor Josep Pobleti Tous, miembro constitutivo del Pacte Nacional pel Referéndum. Ya saben, esa especie de aclarar separatista de los que forman parte Òmnium Cultural o el Fútbol Club Barcelona, por ejemplo. Y han habido 3 alcaldes en Valls, la señora María Dolors Batalla, el señor Abel Batet y usted, la señora Dolors Ferrer. De las 17 personas con cargos públicos que han sido responsables de este consorcio durante estos 20 años, nadie se ha preocupado porque este consorcio cumpla sus funciones, ninguna reunión en los últimos 4 años. A la vista de los miembros que han presidido las administraciones públicas nombradas y sabiendo que les ha interesado mucho más todo el chiringuito separatista que nos está costando una millonada en embajadas, actos diversos, políticas de adoctrinamiento y otras cuestiones, no me extraña que no se hayan preocupado por el consorcio. Hasta me atrevería a decir que ni les ha preocupado. No les ha preocupado hasta ahora, claro. Hasta ahora que se han reunido la señora Natàlia Garriga, consellera de Cultura, la señora Noemí Llauradó, presidenta de Diputación de Tarragona, y usted como alcaldesa del Ayuntamiento de Valls. Y se han reunido para firmar la disolución del consorcio y un convenio de colaboración que el Ayuntamiento de Valls asume la gestión exclusiva del Museo Casteller de Cataluña y recibirá de la Generalidad 800.000 euros hasta 2027, además de diferentes subvenciones que vendrán de la Diputación de Tarragona para impulsar y garantizar el inicio de la actividad y para consolidar el Museo Casteller. Dedicarán este dinero a la gestión. Desde Vox vamos a fiscalizar hasta el último céntimo de estas subvenciones. Y ahora mismo, si me lo permiten, en este pleno municipal les pido que me hagan llegar las convocatorias y las actas de estas reuniones y de las que realizarán en el futuro fruto de este convenio. Quisiera dejar claro que nos preocupa la gestión del museo, especialmente porque los vecinos de Valls han pagado con sus impuestos la mayor parte de este museo. Votaremos en contra de este convenio porque ustedes no gestionan como deben y está por ver cómo gestionarán el dinero que recibirán para este Museo Casteller. Gracias.
Molt bé, passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor? Vots en contra? Setze vots a favor i 4 en contra.
Molt bé, doncs passem al punt 6, que és la modificació de l'ordenança fiscal número 4 d'impost sobre l'increment de valor dels terrenys i de naturalesa urbana. Té la paraula el senyor Martí Barberà.
Sí, com ja vam anunciar en el ple que vam tramitar les modificacions de les ordenances, per modificar aquesta ordenança de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, el que coneixem com a plusvàlua, que va ser coneguda per tot el tema jurídic que hi va haver amb la fórmula de pagar aquest impost, on els ajuntaments vam deixar de rebre una quantitat important de diners, on les administracions superiors no ens han compensat amb aquests diners que servien pel finançament de l'administració local, etcètera, etcètera. El que fem és, una vegada l'Estat ha aprovat els coeficients, que és la fórmula nova que es va determinar per poder pagar aquest impost, doncs nosaltres el que fem és adaptar els coeficients que teníem als següents. S'ha estudiat tècnicament si hi hauria alguna possibilitat de no haver-ho fet de cada any, però en principi cada any s'haurà d'anar repetint. Els coeficients que presenta l'Estat són coeficients màxims, que van des de quan l'operació es fa menys d'un any, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, fins a 20 anys o més de 20 anys. Si sumem i restem els que pugen i els que baixen, estem amb un 0,19 de baixada. Hi ha alguns anys, concretament, n'hi ha 5 anys que pugen els coeficients, 10 que baixen i 8 que es mantenen igual. El criteri polític, aquest ja vam explicar a la comissió informativa, és que la potestat de l'Ajuntament seria que aquests coeficients alguns els podien baixar. Recordem que ja tenim una reducció important d'ingressos degut a aquesta fórmula que aplica l'Estat, que no ens compensa per un altre costat, i per tant el criteri polític és sempre mantenir els coeficients que l'Estat marca. En aquest sentit, estan en el document que estem aprovant i que vostès coneixen com a comissió informativa. Per altra banda, el tresorer aprofita per adaptar tota la resta del text de l'ordenança i incorporar-hi situacions concretes sobre quan hi ha una defunció, si la propietat se la queda el fill o el cònjuge d'aquí del difunt, sobre si hi ha una mort per violència de gènere, com se traspassa dels fills o la parella la propietat del bé immoble, i per tant és una adaptació que no ve per un criteri polític, sinó que ve per un criteri de llei orgànica superior i que apliquem i que el tresorer aplica en aquest test. En la part política que a nosaltres ens pertoca, mantenim els coeficients que l'Estat proposa per tots aquests anys per aquest impost del valor de l'increment dels terrenys, conegut com a plusvàlua.
Moltes gràcies per part del PSC. I la intervenció per part de la CUP, senyor Vidal. Moltes gràcies per part de Vox. Hi ha alguna intervenció? Té la paraula.
Gracias. En primer lugar, debo felicitar a los técnicos de este ayuntamiento, algunos de ellos aquí presentes, por la labor y el trabajo que hacen, porque leyendo los informes que emiten puedes darte cuenta del grado de profesionalidad y de implicación con el buen funcionamiento de este consistorio. Señor Barberá, usted firma el documento de provisión de la Regidoría de Hacienda, en el que hace referencia al informe de Tesorería, el cual dice que es necesario adaptar la ordenanza fiscal número 4 a la legislación vigente. La verdad es que es interesante ver que en cuanto a ordenanzas fiscales y a cobros de impuestos se refiere, ustedes están dispuestos a adaptarse y cumplir con la legalidad vigente, pero otras leyes que se deberían estar cumpliendo en este ayuntamiento, ustedes votan no cumplirlas en mociones presentadas por Vox ante este pleno. También dice usted en este documento que se deben actualizar los valores de los coeficientes para calcular el importe del impuesto y pretenden aplicar los coeficientes máximos para recaudar, entiendo, a través de este impuesto lo máximo permitido. En reiteradas ocasiones, desde Vox, nos hemos opuesto a la subida de impuestos que se ha aprobado en este pleno municipal, como por ejemplo el impuesto del IBI y el impuesto de circulación. Hemos presentado alegaciones en contra de la subida de estos impuestos para que ustedes no apliquen a los vecinos mayores cargas impositivas. Ahora presentan esta modificación de esta ordenanza fiscal con la que pretenden seguir recaudando impuestos. Miren, en nuestro programa electoral para las pasadas elecciones municipales de 2023, por las que Vox obtuvo representación en este ayuntamiento, en materia de medidas económicas y recaudación de impuestos, proponíamos y seguimos proponiendo, entre otras medidas, reducción del IBI, reducción del impuesto de circulación, supresión del impuesto de construcciones, instalaciones y obras, supresión del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, es decir, el que ahora se está debatiendo, eliminación de las tasas por ocupación de dominio público, entre otras medidas. Es decir, proponemos bajadas y eliminaciones de impuestos, todo lo contrario a lo que hacen ustedes, que no dejan de cargar con más impuestos a los ciudadanos de Valls. Por tanto, entenderán que nuestro voto será en contra a esta modificación de esta ordenanza fiscal, porque nosotros estamos por suprimir, estamos por eliminar este impuesto. Y aunque aquí digan ustedes que pretenden adecuar esta ordenanza a la legislación vigente, debo recordarles que actualmente la ley no obliga a los ayuntamientos a aplicar este impuesto. Por tanto, esta ordenanza fiscal podría perfectamente suprimirse. Así que les instamos a que supriman este impuesto. Hay que derogar esta ordenanza fiscal para que los vecinos no tengan un impuesto más que tarde o temprano deberán satisfacer al ayuntamiento, porque así lo han decidido ustedes. Gracias.
Molt bé, passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor. Vots en contra. 19 vots a favor i un en contra.
Molt bé, doncs passaríem al setè punt, que és l'aprovació inicial de la modificació plantilla de l'Ajuntament de Valls de l'exercici 2023 i modificació de la relació de llocs de treball i la reclassificació de les places d'agent i caporal a subgrup C1 per disposició legal. Té la paraula el senyor Joan Ibarra.
Sí, bona tarda. És un punt purament tècnic, llavors faré gairebé lectura literal del que vam exposar a l'última comissió informativa. La llei 3/2023 de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic modifica la llei 16/1991 de policies locals de Catalunya. Estableixen que les places d'agent i caporal corresponen al subgrup C1, passen a ser requisit com a titulació mínima per poder accedir a dites places al títol de batxiller o tècnic d'acord amb la classificació de cossos i escales del personal funcionari recollit en l'article 76 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. A partir d'aquesta modificació, les administracions tenen l'obligació de reclassificar les places vacants i les que sobrevinguin vacants tant de la categoria de gent com de la categoria de caporal a aquest subgrup C1. I en tot cas, sempre abans que s'hagin de convocar dites places vacants per inclusió a l'oferta pública d'ocupació. Aquesta reclassificació de les categories bàsiques de la policia local no implica una integració automàtica dels agents i caporals de carrera que ja han adquirit aquesta condició en el grup C2, que mantenen la seva pertinença al subgrup C2. I d'igual mode, els dies d'aplicació a la disposició addicional setena de la llei de policies locals, que recull que únicament tenen la classificació en el grup C1 els efectes administratius de caràcter econòmic i no comporta equivalència o reconeixement en l'àmbit acadèmic i, per tant, manté en vigor aquesta condició. Per tant, procedeix modificar la plantilla i la relació de llocs de treball vigents en aquest aspecte i tenint en compte que la reclassificació a C1 s'efectua només a efectes futurs per a les noves incorporacions en dites categories que es produeixen a partir de la modificació de la llei de policies locals. Igualment, procedeix a adaptar la relació de llocs de treball vigent i cal modificar a classificació de subgrup C1 els llocs de treball de caporal de la policia local i el d'agent de la policia local. Correspon al ple de la corporació l'aprovació de la modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball vigent en els termes exposats amb els següents dos acords. El primer, la modificació de la plantilla de personal de l'Ajuntament de Valls per a l'exercici 2023 consistent en la reclassificació de les places d'agent i caporal a subgrup C1 per adaptació a la normativa vigent i el segon, aprovar la modificació de la relació de llocs de treball consistent en la classificació del subgrup C1 dels llocs de treball amb el codi RLT 31013 i 31104 de caporal i d'agent de la policia local.
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció? Entenc que sí, senyor González.
Gràcies. Hay algo que me llama especialmente la atención de este punto del orden del día y precisamente es que aparezca un punto que proponga mejoras para la Policía Local de Valls. Advertimos que estas mejoras vienen dadas por la legislación vigente, la que obliga a que se realicen reclasificaciones en las plazas de la Policía Local. Nos alegra que, aunque sea por imperativo legal en este caso, se realicen determinadas mejoras en este sentido. Les recuerdo que la Policía Local de Valls está trabajando desde hace mucho tiempo con carencias de medios materiales, con carencias de personal y seguramente con otras carencias adicionales. También les recuerdo que nuestra policía local es una de las garantes de la seguridad del municipio y necesitan, como hemos reivindicado en reiteradas ocasiones, más medios y más agentes. Señora Ferré, usted es la máxima responsable de la policía local y, como tal, una de las máximas responsables de la seguridad de nuestro municipio. Y algo no estarán ustedes haciendo bien desde el equipo de gobierno cuando hemos tenido que votar a favor de la colocación de cámaras de vigilancia en determinados lugares de Valls, precisamente por culpa de la delincuencia que se padece en este municipio. Espero que desde ahora no solamente se preocupen ustedes de nuestra policía local por imperativo legal, sino que de propia voluntad mejoren las condiciones generales del cuerpo de la policía local, porque de ello depende la seguridad y el bienestar de nuestros vecinos. Muchos vecinos del municipio, especialmente mujeres, no se atreven a salir solas a determinadas horas y en determinadas zonas de Valls. Pero ustedes ni mejoran las condiciones de la policía local, ni combaten la ocupación, la inmigración ilegal, ni el tráfico de estupefacientes, ni la delincuencia en general que padecemos los vecinos de este municipio. Tomen cartas en el asunto, que el bienestar y la seguridad de los vecinos de Valls es lo que está en juego. Votaremos a favor, pero comprométanse con estas cuestiones, especialmente la seguridad y el bienestar de los vecinos. Gracias.
Molt bé, passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? 18 vots a favor i 2 abstencions.
Hi ha alguna explicació de vot? No. Doncs passaríem al punt 8è, que és la modificació del reglament d'ús de materials dels serveis municipals de manteniment per part de les associacions veïnals, entitats sense ànim de lucre, escoles, col·legis, instituts de Valls. Ja ho vaig explicar amb comissió informativa, que per tal de facilitar tant a les entitats com als serveis administratius d'aquí, perquè són les fiances que deixaven als barris quan cedíem el material i ens ho tornaven, per tant, què fem aquí? Modifiquem el que és aquesta taxa i aquí excluiem el que són equips de so, incluïm les tanques i deroguem el pagament de la fiança de 50 euros. Hi ha alguna intervenció per part del PSC? Hi ha alguna intervenció per part de la CUP, senyor Vidal?
Sí, des de la CUP estem d'acord a posar ordre a aquells procediments desactualitzats que tenim a l'Ajuntament, sobretot aquells que contribueixin a facilitar al màxim tràmits que relaciona la ciutadania amb l'administració, eliminant el dipòsit per sol·licitar aquells materials que ja no tenim o no podem prestar. D'altra banda, si ens deixeu ser crítiques, és vergonyós que l'Ajuntament sigui incapaç de donar cobertura a les entitats del poble amb certs materials d'ús molt comú i que hagin de ser algunes entitats privades qui les cedeixin. A més, tenint en compte que en nombroses ocasions han estat les entitats les que han subministrat fins i tot a serveis municipals, com per exemple centres educatius, aquells materials que haurien de ser proporcionats per l'Ajuntament, com ara cadires o equip de so. Un Ajuntament hauria de ser capaç de tenir material imprescindible per esdeveniments, una qüestió que facilitaria molt la feina a les entitats, sobretot les més petites i amb menys recursos. Tot i la crítica, per poder fer millor les coses, votarem a favor de la modificació d'aquest reglament. Gràcies.
Molt bé, alguna intervenció, senyor González?
Gràcies. El artículo 2 de este reglamento dice que la solicitud deberá hacerse como mínimo con una antelación de 10 días a la celebración del acto. El artículo 3 de este reglamento dice, entre otras cuestiones, que si no se notifica resolución con una anterioridad mínima de 24 horas a la celebración de la actividad, se entenderá desestimada la solicitud. Entendemos que no existe obligación de notificar resolución a la solicitud y si 24 horas antes de la celebración del acto no se ha notificado, se entiende desestimada. Desde Vox creemos que los organizadores del acto que vaya a realizarse no tienen suficiente tiempo con 24 horas de antelación para buscar material alternativo para poder llevar a cabo el acto y puede ser motivo para que este no se celebre. También creemos que una antelación mínima de 10 días a la celebración del acto puede ser insuficiente para que los propios organizadores del acto tengan margen suficiente para su organización. Por otro lado, creemos que el Ayuntamiento de Valls está en disposición de poder responder la solicitud dentro de los 5 días siguientes a su presentación. Por todo lo expuesto y con el fin de que los organizadores de los actos dispongan de más tiempo para los preparativos, proponemos aquí, en Pleno Municipal, lo siguiente: modificar también el artículo 2 de este reglamento para que la antelación mínima de la solicitud sea realizada 15 días antes de la celebración del acto, que actualmente son esos 10 días, y modificar el artículo 3 de este reglamento para que el Ayuntamiento deba responder a la solicitud con una antelación mínima de 10 días a la celebración del acto. Por tanto, suprimir el redactado de este artículo que dice, si no se notifica resolución con una anterioridad mínima de 24 horas a la celebración de la actividad, se entenderá desestimada la solicitud y que quede redactado de la siguiente manera. La solicitud se responderá antes de los 10 días de la celebración de esta actividad. Me gustaría añadir, por cierto, si se han leído este reglamento. Yo espero que sí, que se lo hayan leído, porque para su modificación, hoy todos los regidores aquí presentes vamos a votar. Y no he visto a nadie que haya hecho referencia al artículo 8 de este reglamento, El artículo 8 habla sobre la devolución de la fianza. Y si se deroga el artículo 5 y se suprime la obligación de depositar fianza, el artículo 8 también debería derogarse, pues tampoco debe devolverse si no existe fianza. Señora Dulós, como alcalde presidente del Ayuntamiento de Valls, en la disposición primera de la provisión de alcaldía debería usted haber incluido la derogación de este artículo número 8. Por tanto, desde Vox también proponemos la derogación del artículo 8 de este reglamento. Vamos a votar a favor, independientemente de que ustedes quieran incluir nuestras enmiendas o no incluirlas, e independientemente de lo que diga el ROM a este respecto de las enmiendas. Pues el objetivo principal de esta modificación es ahorrar costes de tramitación innecesarios y nosotros estamos a favor de eliminarlos. Pero les pido tengan en cuenta lo dicho en mi exposición. Muchas gracias.
Si es llegeix el redactat, la derogació de l'article 5è queda derogat amb el dipòsit de la fiança i es modifica l'article 1, el 5 i el 7 i queda recollit això. Passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor. S'aprova per unanimitat.
Molt bé, doncs passem al punt 9è, que és la moció dels grups municipals de Junts per Valls, Esquerra, PSC, la CUP, de suport a la pagesia catalana. Per part de Junts, té la paraula la senyora Rosa Rovira.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bona tarda a tots. Agrair al grup municipal d'Esquerra, al grup dels socialistes i a la CUP la bona predisposició en presentar aquesta moció de manera conjunta. Aquesta moció és una moció important i el consens entre els grups municipals així ho posa de manifest, perquè és una moció en defensa dels pagesos i els ramaders que conformen el sector primari del nostre territori i defensar-los a ells és defensar la nostra terra, que ells treballen i cuiden. Aquesta terra que malmetem i que deteriorem dia a dia i de les conseqüències d'aquest deteriorament on primer es fan notar és en el sector agrari, perquè les seves collites, els productes dels que han de viure, es veuen molt mermades pels efectes del canvi climàtic, com poden ser la sequera o pels canvis dels cicles dels cultius. Els pagesos han de fer front a canvis de cultius perquè el canvi climàtic els fa insostenibles, com canviar terres de secà a regadiu, a millores en les llavors que planten perquè siguin resistents a la falta d'aigua o a canvis en la normativa que els hi acaba dient el que poden fer o no poden fer a la seva pròpia terra. I si a tot això hi afegim la baixada de la producció generalitzada a causa de la sequera i de l'encariment dels costos de producció, posem les explotacions agràries en números vermells per la incapacitat de poder fixar uns preus per als seus productes que absorbeixin tots aquests costos. Els ajuts estatals són del tot insuficients i en resten fora sectors tan importants com l'olivera i la vinya. Les lleis fetes pel sector, com la llei de la cadena alimentària, no funcionen perquè no serveixen per reforçar veritablement el paper dels productors a la cadena. El pla estratègic, com el de la PAC, està mal dissenyat. No afavoreix la pagesia professional, no compensa les noves càrregues burocràtiques i ambientals que se'ls han imposat, perquè totes aquestes lleis s'han fet des d'un despatx sense escoltar aquells que realment saben el que passa al tros i quina és la problemàtica real que tenen pagesos i ramaders. A tot això s'afegeix que els cal suportar la competència deslleial d'importacions que no compleixen les mateixes condicions que s'exigeixen als pagesos i ramaders d'aquí. I no vull que en cap cas s'interpreti que és un tema discriminatori, que no ho és. Simplement és reivindicar que el producte que arribi al consumidor tingui les mateixes garanties alimentàries, vingui d'on vingui. El sector també pateix atacs que es tradueixen en més limitacions a la seva activitat, moltes vegades basats en ideologies i no pas en prescripcions científiques. Pel que fa a la sequera, l'administració encara deu els ajuts compromesos per la sequera de l'any passat en cereals i herbacis. Els pagesos necessiten aquests ingressos per poder assumir els costos de la llavor, el gasoil i la fertilització del sòl i així poder sembrar la collita d'aquest any, tot i que de la manera que estan les coses, potser en lloc de sembrar, el que els caldrà és buscar feina en un altre sector en lloc de seguir endeutant-se per treballar la terra. També els caldria que es reguli el gasoil professional, el gasoil professional agrari, que tingui un descompte en el mateix sortidor en lloc del sistema actual, que consisteix en una desgravació d'impostos al final d'any, quan es presenten les despeses anuals. Per altra part, les assegurances agràries han perdut el seu objectiu, que era protegir les rendes de la pagesia. Ara són una forma més de control. Els pagesos han de pagar religiosament dins dels terminis, omplint declaracions i paperassa ingent, i les asseguradores, si arriba el moment de pagar indemnitzacions, tornen a demanar 1.000 justificacions per acabar pagant o no pagant allò que s'havia assegurat, però en tot cas, sempre que poden, el mínim possible. La ramaderia... En la ramaderia, la nova normativa del Guaret està ofegant els pastors, que veuen com els ramats cada vegada disposen de menys terra on pasturar. La palla, degut a les males collites de cereals, en la darrera collita es va perdre el 70% de la producció, s'ha convertit en un bé escàs. És per això que han d'acabar anant a raure a una alimentació amb pinsos i això comporta que la producció de carn no tingui la mateixa qualitat i també que n'encareixi el cost. La desaparició progressiva dels petits escorxadors per les normatives cada vegada més limitadores en tots els aspectes aboca els petits ramaders a vendre els seus animals a grans companyies agropecuàries. De nou, aquestes els fixaran el preu que ells vulguin, ja que saben que les bèsties s'han de vendre en un moment determinat del seu creixement. Més enllà estan passades de pes i la carn grossa no la vol ningú. És per això que els sobren els motius per tornar a la mobilització, per sortir novament a les carreteres a defensar la pagesia. I nosaltres hi hem de ser al seu costat, conscients de que en fer-ho estem defensant també el patrimoni de tota la societat. Estem defensant la protecció del paisatge i del territori, així també l'alimentació per a tothom. Perquè els pagesos i ramaders no volen ser un sector subvencionat i passar-se la vida fent papers i més papers per cobrar unes subvencions per la seva feina. El que volen és, com tothom, viure de la seva feina, i això no ho poden fer si els productes que no tenen el preu que valen i no se'ls dona el reconeixement econòmic i social que els pertoca. Per tot això, demanem al ple de l'Ajuntament una votació favorable dels acords recollits en aquesta moció. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Rull. Per part d'Esquerra té la paraula la senyora Teresa Rull.
Gràcies, senyora alcaldessa. Agraïm també, com expressava la regidora Rosa Maria Rovira, la voluntat de Junts, del PSC i de la CUP de poder presentar aquesta moció conjuntament i d'haver arribat a un consens. El sector de la pagesia s'ha plantat ja fa massa temps, que suporta un excés de burocràcia administrativa, les conseqüències del canvi climàtic amb fenòmens meteorològics extrems cada vegada més freqüents o la pèrdua de competitivitat de les seves explotacions per uns controls excessius, els quals no s'han d'acollir als productes provenents de tercers països. Per això, els pagesos s'han vist obligats a mobilitzar-se perquè la classe política se l'escolti i es replantegi la seva política agrària si vol que aquest sector pervisqui i que el jovent mantingui un sector en clar decaïment. Des de l'administració hem de fer costat als nostres pagesos i ramaders. Els cal assessorament i acompanyament, principalment als petits i mitjans pagesos, per descarregar-los de les pressions de les inspeccions i ajudar-los simplificant la tramitació administrativa i implementant un nou sistema per agilitar el cobrament dels ajuts. També cal paralitzar la negociació d'acords de lliure comerç amb tercers països i aplicar un major control de les importacions. Hem de vetllar per tota la pagesia d'aquest país, però voldria parlar del sector a Valls, perquè siguem conscients de la gravetat de la situació. En els últims 14 anys s'han incorporat a la pagesia 15 joves, tot i que un ja no s'hi dedica professionalment. En aquests moments, d'agricultors professionals n'hi ha una quarantena, 7 dels quals són de Picamoixons, 6 de Fontscaldes i la resta de Valls. Per què és important aquesta dada? Per certificar que només un 0,2% de la població activa local és pagesa, un percentatge per sota de la mitjana catalana que ja és prou baixa. El no relleu generacional comporta la pèrdua de superfície cultivada. Des del 2008 s'han perdut al terme municipal 400 hectàrees de cultiu, un 13% de les extensions conreades, i es comptabilitzen 12.000 hectàrees forestals, xifra que podria incrementar-se fins a les 15.000 hectàrees si no es recuperen aviat aquestes hectàrees abandonades. La pagesia ocupa un percentatge molt petit de la població activa d'aquest país, però el sector agroalimentari, directament relacionat amb la pagesia i la ramaderia, és un dels pilars industrials del nostre país. I això no ho podem obviar. Com em deia un pagès l'altre dia, i cito textualment, no oblidem que tot això que nosaltres plantem i cultivem és perquè tots vosaltres us ho pugueu menjar. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Ibarra.
Sí, gràcies. També agrair als grups de Junts, Esquerra i la CUP la voluntat de transaccionar. Hem presentat tots unes propostes doncs molt diferents, unes mocions molt diferents, però jo crec que hem tingut aquesta voluntat d'arribar a un text comú, no? Perquè de ben segur podríem debatre no 5 minuts, 5 hores aquí respecte a aquells temes que afecten la pagesia, però diríem cadascú de nosaltres intentar doncs marcar perfil o justificar o explicar què fa cada govern o què ha fet fins i tot aquells que no estan al govern però que en algun moment han tingut la responsabilitat en l'àmbit, però la veritat és que no faríem cap favor al sector agrari. Jo crec que en aquests moments hem d'estar a l'alçada. Els pagesos han dit prou i han sortit a manifestar-se. Les seves reivindicacions són clares i molt àmplies, des de l'excessiva burocràcia i la falta d'acompanyament, el retard en el pagament dels ajuts, la sequera que els ha deixat en molts casos sense collites, els danys de la fauna cinegètica, els preus poc justos, la manca de relleu generacional, i d'aquí en podríem fer moltes, molts altres, no? Totes les administracions han de ser sensibles a aquests problemes i han de buscar la manera d'acompanyar el sector i fer-ho cadascuna des del seu àmbit, de les seves competències. Aquí, diguéssim, els ajuntaments no tenen competències en agricultura, evidentment, però sí que poden estar al costat del sector en els seus municipis, com a Valls, per exemple, no? En el sector de la pagesia i també en les comunitats de regants. I tenint en compte la importància del sector primari, un sector que produeix aliments, que mai ha fallat, ni tan sols en la pandèmia. I, per tant, tenim la responsabilitat d'acompanyar el sector, de posar-los més fàcil, de no posar més pals a les rodes, d'alleugerir-los la burocràcia, de fer un acompanyament quan arriben doncs, a una oficina comarcal perquè no saben com fer els tràmits que han de fer, que no saben com han de fer, per exemple, tràmits telemàtics, no? Perquè en molts casos, aquí no ens hi trobem, però hi ha altres territoris en què no hi ha suficient cobertura per poder fer aquests tràmits telemàtics o simplement perquè existeix una bretxa digital, no? Intentar o posar els mitjans perquè el pagament dels ajuts sigui molt més ràpid del que és i a més sigui fiable, i que evidentment posar els mitjans perquè la sequera no s'emporti explotacions per endavant. Per tant, molts deures per fer que tots nosaltres ens hem d'apuntar i que hem d'intentar apretar perquè doncs, realment la pagesia ens senti al seu costat, però no només perquè ens senti al seu costat, sinó perquè els hi puguem solucionar els problemes. La pagesia a casa nostra ha de poder mantenir-se, ha de poder no sols estabilitzar-se en quant al número de persones que s'hi dediquen, sinó que hi ha d'haver joves que s'hi vulguin incorporar. I això hi tindrà molt a veure amb el prestigi que tingui el sector. Que fer de pagès o de pagesa, de ramader o ramadera, sigui realment un tema de vocació, però no estigui mal vist com algunes vegades passa en la nostra societat. Per tant, tot el nostre recolzament a la pagesia, i per això hem presentat en aquesta moció que finalment hem pogut consensuar. Gràcies.
Moltes gràcies. Per part de la CUP, senyor Vidal.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Per començar, agraïm la predisposició de tots els partits democràtics d'aquest ple d'arribar a la moció conjunta, així com d'incloure la visió de la CUP sobre la pagesia. Per nosaltres, la pagesia no és l'agroindústria cap on estem anant amb la pèrdua dels pagesos, on els que cultiven grans latifundis són treballadors precaris venuts a grans corporacions i que apliquen tècniques agroquímiques que contaminen la terra, on en comptes de tenir pagesos tenim empresaris. Això no és pagesia. Creiem que si volem caminar cap a una sobirania alimentària real hem de cuidar i recolzar els nostres pagesos, empoderant-los perquè tinguin accés a les terres, perquè puguin tenir un sou digne sense veure's forçats a aplicar agrotòxics per produir molt, cobrar poc i deixar una terra estèril i contaminada. Hem d'estar al costat de la pagesia que estima la terra, que vol mantenir la terra fèrtil i sense agrotòxics perquè aquesta i les properes generacions puguin ser sobirans sobre el que mengen, produint local, sa i cuidant la terra. Hem vist com a les reivindicacions dels pagesos s'han barrejat demandes de l'agroindústria, que és a qui li interessa produir a baix cost i contaminar la terra. Hem de saber llegir entre línies perquè les demandes de seguir aplicant agrotòxics i pesticides no estan a l'arrel del que vol la pagesia, ja que en el fons el que es vol és tenir uns salaris dignes, i això hauria de ser possible sense contaminar la terra ni comprometre les futures generacions. Les demandes de reduir la burocràcia són compatibles amb mantenir els controls perquè la pagesia pugui desenvolupar la seva feina d'una manera transparent i clara. El que cal és descarregar la pagesia d'aquesta feina burocràtica, no pas eliminar-ne aquelles que són necessàries per assegurar uns mètodes respectuosos amb l'entorn. L'administració hauria d'assumir moltes d'aquestes feines burocràtiques en comptes de traspassar o delegar-les en el pagès. També no hem de perdre de vista l'arrel del problema, que és l'elefant rosa a l'habitació. No podem demanar que els agricultors els paguin uns preus justos quan els salaris dels consumidors no ho són. A cap persona, reitero, a cap, que li hagi preguntat si de dues pomes, una primera produïda localment amb mètodes agroecològics sense pesticides i respectant l'entorn, i una segona produïda lluny amb agroquímics i contaminant l'entorn amb tòxics, si les dues tinguessin el mateix preu, cap persona, cap, tria l'agroquímica, tothom tria la primera. Per tant, que molta gent hagi de triar entre pagar el lloguer o alimentar-se de manera sana i local és part del problema que tenim. Si la gent tingués un sou suficient o no hagués de preocupar-se pel preu de les coses, sabem que molts triarien cuidar la terra i els nostres pagesos. No podem desvincular, doncs, la lluita de la pagesia amb la lluita per una justícia social i un repartiment equitatiu de la riquesa. Subscrivim plenament, com molts altres col·lectius que treballen cada dia per la justícia social, els punts de la crida de l'Assemblea Pagesa. Per una pagesia de petita escala, local, autònoma, nombrosa, respectuosa amb la terra i amb el medi, que produeixi aliments de qualitat per a les poblacions properes, amb estatut propi i diferenciat de l'agroindústria. Per un sistema alimentari basat en la sobirania alimentària, en l'agroecologia, en la proximitat i accessible per a tothom. I per una terra sense macroprojectes ni especulació. Companys, ens trobarem a les protestes, a les assemblees i al carrer, treballant cada dia per construir una societat que, a diferència del capitalisme, cuidi la vida i la terra. Per aquests motius, us demanem el vot favorable a aquesta moció. Gràcies.
Moltes gràcies per part de Vox, senyor González.
Gràcies. Se quejan ustedes en esta moción de la situación que sufren los agricultores. Precios bajos en origen, incremento de costes de producción, creciente burocracia, a las normativas aprobadas en ámbito europeo, problemas de competitividad frente a productos de terceros países donde no deben cumplir las exigencias que se piden a los productores europeos, ineficiente control de plagas, la nueva PAC, el número de agricultores se ha reducido y la media de su edad es elevada, no hay relevo generacional. Ustedes en esta moción se limitan a mostrar solidaridad a la agricultura catalana y dar soporte a las movilizaciones. Según el tercer acuerdo de esta moción, les pido, por favor, háganme llegar el escrito que van ustedes a hacer llegar al Gobierno de la Generalitat, al Gobierno del Estado español y a la Unión Europea. Así los vecinos veremos que al menos redactan y envían ustedes el escrito de buenas intenciones. Según el décimo acuerdo, proponen ustedes promover políticas locales impulsando productos de proximidad. Explíquenle hoy a los afectados por la comunidad de regantes que llevan 20 años esperando las instalaciones del riego y a día de hoy todavía las obras no están acabadas. Lo que más gracia me hace es que excluyen de forma expresa la posibilidad de adhesión de otros grupos a esta moción. Solo queda Vox fuera de esta moción. Y ya les digo que no íbamos a pedir adherirnos a esta moción. Porque de esta moción solo se desprende hipocresía, verborrea y buenas palabras para limpiar su imagen frente al sector primario. Un sector que a ustedes no les importa lo más mínimo. ¿De qué se quejan ustedes en esta moción? Si el problema del sector primario radica en la Agenda 2030, que todos ustedes votan a favor y ahora se quejan mediante esta moción de las medidas de esta agenda. A ustedes se les ha visto el primero desde hace tiempo y ya no engañan a nadie. Yo me dedico al sector primario y las ayudas y subvenciones nos vienen bien. Pero lo que realmente queremos es que no nos pongan trabas, que nos dejen trabajar y que no legislen en nuestra contra, favoreciendo la competencia desleal. Por otro lado, no me extraña que ustedes manifiesten su hipocresía e ignorancia sobre el sector primario presentando una moción de estas características. Estos callos que ven ustedes en mis manos, entre otras cosas, es de agarrar una azada y trabajar la tierra, cosa que posiblemente la mayoría de ustedes no haya hecho nunca. Nuestro voto será en contra en esta moción, porque desde Vox, en el Parlamento Europeo, tenemos a grandes activos como el señor Jorge Buxadé, que se está dejando la piel defendiendo a nuestro sector primario al completo, mientras ustedes votan a favor en Europa de las medidas que están arruinando nuestro sector, incluido el pesquero. Señora Ibarra, los deberes que usted decía que tienen que hacer, se los voy a decir yo, dejen de apoyar la Agenda 2030 y trabajen a favor de la soberanía alimentaria.
El temps hauria d'anar acabant. Moltes gràcies. Doncs passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor? Vots en contra? 19 vots a favor i un en contra.
Molt bé, doncs passaríem al punt desè, que és la moció presentada pel grup municipal de Vox per la col·locació de bústies de correus. Té la paraula el senyor González.
Gràcies. Muchos vecinos de municipios como el de Valls viven en zonas alejadas del núcleo urbano y en muchas ocasiones no disponen de servicio de correos. Los carteros no tienen la obligación de repartir la correspondencia en viviendas donde deben pasar por un camino de tierra o no pavimentado y, además, el seguro no les cubre si les ocurriese algo repartiendo en estos lugares. Los perjudicados de esto, numerosos vecinos que se ven en la obligación de adquirir un apartado de correos, en el mejor de los casos, contando que en aquella ciudad en la que viven existan oficinas de correos. En el peor de los casos, pérdida de correspondencia que se devuelve por no poderse entregar al destinatario. Hay municipios de los alrededores de Valls que han facilitado a los vecinos que viven alejados del núcleo urbano unas buzoneras colocadas en determinados sitios de paso de estos vecinos y donde el cartero pasa habitualmente, para que puedan acceder a este servicio y facilitarles un poco más el día a día. ¿Ejemplo de algún municipio que ha hecho esto? Monferri. Ya sé, señora Ferré, que me ha dicho usted que esto no es competencia del ayuntamiento, pero verá, el ayuntamiento sí tiene en su mano proporcionar una solución a los vecinos que viven en entornos especiales. Verá, el Real Decreto 1829/1999 de 3 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento, por el que se regula la prestación de los servicios postales, en desarrollo de lo establecido en la Ley 24/1998 de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales, en su artículo 37.2 dice que, de conformidad con la Ley 38/1999 de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación y al objeto de facilitar la prestación del servicio postal, el operador del Servicio Postal Universal podrá convenir con los usuarios, con los ayuntamientos competentes, así como con otras entidades responsables de la proyección, construcción y mantenimiento de las edificaciones del entorno afectado, el establecimiento, ubicación y financiación de instalaciones apropiadas para la entrega de los envíos postales ordinarios. Por tanto, señora Ferré, el ayuntamiento puede y debe convenir con correos la colocación de buzones para que los vecinos que viven en entornos especiales, que así se denominan, tengan acceso a este servicio estatal. Y mire, verá, la colocación de estos buzones no es ni cara ni complicada. Una buzonera para exteriores de 12 buzones vale 305 euros. Y tenemos una brigada municipal con excelentes profesionales que sin ningún tipo de problema podrán colocar estas buzoneras en muy poco tiempo. Por tanto, el Ayuntamiento de Valls no tiene problemas de liquidez y dispone de recursos económicos suficientes para colocar las buzoneras que sean necesarias para que los vecinos del municipio puedan tener acceso al servicio estatal de correos. Pero para ello, el Ayuntamiento de Valls debe tener la voluntad de hacerlo. Ya sabemos que la legislación vigente se lo permite. Falta la voluntad. Y verá, en Junta de Gobierno del día 20 de octubre de 2023, la Regidoría de Vía Pública y Barrios dice: se considera conveniente y necesaria la contratación de la compra de tiras LED para la iluminación decorativa de equipamientos municipales con motivo de las fiestas de Navidad por valor de 17.242 euros. La iluminación decorativa de edificios públicos no soluciona los problemas de los vecinos de Valls. Con esos más de 17.000 euros podrían haberse comprado y colocado al menos 30 módulos de 12 buzones mediante los que los vecinos hubiesen podido disponer del servicio de correos, comprados y colocados. La cuestión es, ¿tienen ustedes la voluntad de hacerlo? Seguramente no. Cada vez que presentamos una moción o propuesta para el municipio, ustedes nos votan en contra, porque somos Vox. Ni siquiera quieren intervenir en nuestras mociones. No intervengan hoy tampoco si no quieren y voten en contra si lo desean, como supongo que harán. Pero hablen con correos y pongan los buzones. Los vecinos se lo agradecerán. Muchas gracias.
Moltes gràcies. Per part d'Esquerra, hi ha alguna intervenció? Per part del PSC, alguna intervenció? Per part de la CUP, hi ha alguna intervenció? Doncs passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor? contra? Un vot a favor i 19 en contra.
Molt bé, moltes gràcies. Passaríem al 11è punt, que és pregs i preguntes. Senyor secretari, han entrat preguntes a algun grup municipal? No, doncs passem al pregs. Per part del PSC, algun prec? No. Per part de la CUP, hi ha algun prec? Senyora Montalà.
Sí, gràcies. Nosaltres tenim dos precs. El primer fa referència a la manca de pla d'igualtat del Pius Hospital de Valls. Es tracta d'una societat mercantil amb més de 50 treballadores i, per tant, s'està incomplint doncs, el que marca l'article 45.2 de la Llei Orgànica 3/2007 per la igualtat efectiva de dones i homes, el qual obliga, a partir del passat 7 de març de 2022, a totes les empreses de 50 o més treballadores a elaborar i aplicar un pla d'igualtat negociat amb la representació legal dels treballadors. Es tracta d'una situació que ja hem expressat en el Consell d'Administració d'aquest ENS, a Junta de Portaveus i a Comissions Informatives, i sempre hem rebut la resposta que s'hi està treballant. De fet, des de fa més de 3 anys, però encara no hem vist un simple esborrany d'aquest text. Per tant, en aquest prec volem demanar doncs, que ens posem les piles, us poseu les piles en complir el que marca la llei i que el PIUS tingui per fi doncs, el pla d'igualtat. El segon prec és un prec que repetim any rere any i que fa referència a l'espai de l'estudiant, i és que en aquesta nova edició tornarem a comptar amb la presència dels cossos militars a l'esdeveniment. Aquesta decisió també contravé de manera flagrant la Llei de Foment de Pau del 2003 i la moció 55/9 sobre la desmilitarització de Catalunya, aprovada el 2016 pel Parlament de Catalunya, així com la moció aprovada per aquest mateix consistori a favor de la construcció de la cultura de pau i la desmilitarització al febrer de 2017. Així mateix, en el cas de Valls, l'Ajuntament a més compta amb un codi ètic que també està incomplint, ja que en l'article 5è determina que en les manifestacions i els actes no es permetrà que es vulnerin els valors i els principis de la cultura de pau i els drets humans. Per preservar aquests valors no s'autoritzarà ni en espais públics ni a edificis municipals la presència ni exhibició d'elements que atemptin contra la pau o els drets humans, ni tampoc la difusió per qualsevol mitjà d'elements bèl·lics o que fomentin la violència. Per tant, en aquest prec volem demanar tant als organitzadors de l'esdeveniment com a l'Ajuntament, com a administració que acull aquest esdeveniment, que utilitzin els seus mecanismes per deixar d'acollir aquest estand a l'espai de l'estudiant i que apliquin els acords de les mocions i resolucions aprovades contràries a la presència de militars i cossos armats en espais educatius, de formació o de lleure. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Montalà. Per part de Vox, hi ha algun prec?
Gràcies. A estas alturas, todos sabemos que ustedes están muy hábiles y rápidos para subirse los sueldos, subir impuestos y gastar dinero público en adoctrinamientos varios a menores de edad y todo este tipo de cosas que no vamos a dejar de decir públicamente en este pleno. Pero les rogamos que bajen y deroguen impuestos locales a los vecinos de Valls, que mejoren las condiciones de nuestra policía local para garantizar una mejor seguridad a los vecinos de Valls, que intenten ustedes organizar mejor el trabajo y funcionamiento interno del ayuntamiento para evitar situaciones de periodos de pago superiores a los 30 días y ayudar a los técnicos del ayuntamiento a desempeñar mejor su trabajo, y que faciliten un poco el día a día de los vecinos de Valls colocando los buzones para garantizar el servicio de correos a quienes viven en entornos especiales. Muchas gracias.
Molt bé, doncs no hi ha cap més punt a tractar, s'aixeca la sessió. Bona tarda a tots i totes.